Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells. Capítol 12. Emancipar-se o morir. 3 mesos després. 14 de març de 1639. Palau de la Generalitat. Barcelona, Principat de Catalunya. La Cambra Daurada, una sala rectangular renaixentista situada a l'esquerra del pati dels Tarongers, era el lloc de reunió habitual del govern de la Generalitat des de l'ampliació de l'edifici de l'any 1526. Tot i ser una sala més aviat petita, la seva situació i el seu vell sostre l'havien convertit en la seu de les reunions dels diputats de la Generalitat pel seu encant. L'impressionant sostre teginat daurat li donava una atractiva àurea de poder irresistible, com si la bellesa de l'emplaçament seduís els diputats a anar cap allà per prendre les seves decisions. La petita sala constava només d'una gran taula rectangular feta amb roure de Sant Magí de la Profaganya. 12 cadires a joc, una petita escultura d'alabastre de Serral representant Sant Jordi matant el drac i 2 lluïts tapissos flamencs que penjaven de les sòbries parets laterals. El triomf de la fama sobre la mort i el triomf del temps sobre la fama, 2 alegories que posaven de manifest que tot sucumbia al pes del temps. Finalment, a la paret del fons, rere la cadira del diputat en cap, hi havia un escut caironat amb la creu de Sant Jordi, el senyal de la Generalitat, coronat per l'ancestral cimera del drac alat dels comtes de Barcelona i reis d'Aragó. Dins la magnificent sala, Pau Claris tractava els problemes del país conjuntament amb els membres del seu govern, Francesc de Tamarit, diputat del braç militar, i Josep Miquel Quintana, diputat del braç popular. Amb ells, el jurista més famós del Principat, Joan Pere Fontanella, els assessorava acompanyat de don Ramon de Guimerà i de Tamarit, senyor de Ciutadilla. Amb l'arribada a la presidència de la Generalitat, Claris havia pogut constatar que la institució patia un gravíssim problema econòmic fruit dels mals governs anteriors, agreujat des de feia un temps amb el problema del contraband. La intervenció de l'algutzir Montrodon als magatzems de la Generalitat havia portat inqüestionables proves del contraband i l'Audiència havia imposat una dura sanció a la Diputació del General que l'havia posat entre les cordes. Per la meva experiència, continuar confiant en la justícia és un absurd. Mentre l'Audiència la controli el rei no hi haurà justícia, deia Fontanella. Pretendre que l'Audiència ens doni la raó, encara que segons les nostres constitucions la tinguem, és no entendre res. La llei és la llei, va dir Francesc de Tamarit, i els magistrats de l'Audiència l'hauran de complir, els agradi o no. Pels magistrats de l'Audiència només n'hi ha una de llei, la que dicti Olivares i el rei, va replicar Fontanella. No em malinterpreteu, senyor Fontanella, va dir Ramon de Guimerà. Entenc que vos no podeu ser gaire objectiu amb l'Audiència perquè us han refusat com a magistrat moltes vegades. Crec sincerament que si algú coneix l'Audiència, aquest sóc jo, va contestar Fontanella amb autoritat. He analitzat i llegit més sentències que ningú i precisament per això puc afirmar que les sentències de l'Audiència només són ajustades a dret quan el dret confirma els interessos del rei. Si hi ha un conflicte entre els interessos del rei i el dret, sempre prevalen els interessos del rei i el nostre dret es queda en paper mullat. Podem seguir simulant que en aquest país hi ha justícia o treballar per aconseguir que un dia prevalgui veritablement el dret. En Fontanella té raó i és qüestió de temps que vosaltres opineu el mateix, va dir Claris. No pot ser, home. En la denúncia que hem fet contra Montrodon ens hauran de donar la raó, va exclamar Quintana. Ah, sí? I per quin motiu ho haurien de fer-ho? Va dir Fontanella. Perquè, segons les Constitucions, a Catalunya només la Generalitat té competència per fer complir les pragmàtiques reials, argumentava Quintana. El senyor Montrodon no té cap dret a requisar els magatzems en vista a aplicar una pragmàtica que no li pertoca. És anticonstitucional. A més, ells també han fet contraband. Han comprat tot el blat i l'han venut de contraband als francesos perquè hàgim d'importar blat a un preu altíssim. Sí, però no en tenim cap prova d'això. Ells sí. L'Audiència dirà que el fet és que hi ha contraband i que la Generalitat no compara amb l'aplicació d'una norma que l'obligava, va dir Fontanella. I no m'estranyaria que això vingués acompanyat d'algun arrest més. No s'atreviran. Amb el clima que hi ha seria tirar més llenya al foc, va dir Quintana. I què? Per ells això no és un problema, va dir Claris. Tenen l'exèrcit més poderós del planeta. Que els catalans s'enfadin, per ells, no és cap mena d'amenaça. Al contrari, serà l'excusa per imposar un poder absolut del rei, sense traves, sense acords, sense constitucions desgreuges ni oposició. Estan buscant l'excusa per acabar amb el nostre sistema polític perquè els és incòmode. Per què han de respectar la nostra voluntat si tenen ells el poder i la força per decidir? El nostre sistema constitucional s'ha forjat al llarg dels segles, proveint-nos d'un govern a la defensa dels nostres drets, amb un poder repartit entre una àmplia classe dirigent que ha de vetllar sempre pels drets i llibertats dels catalans. Les nostres institucions han estat el mirall arreu d'Europa per la seva modernitat, col·locant a la nació catalana en una realitat jurídica singular que s'haurà d'enfrontar més tard o més d'hora a un absolutisme descarnat que pretén anorrear-nos, convertir-nos en una més de les províncies vençudes del rei. Va fer una pausa dramàtica. Jo no vull aquest destí per a una nació que tossudament s'ha esforçat durant segles per mantenir el seu dret a existir en total llibertat. El senyor Claris té raó. Hem de treballar en vista un trencament amb la monarquia hispànica, va dir Fontanella. Un trencament? Però esteu bojos? Va dir Quintana. Com podem enfrontar-nos nosaltres sols a l'exèrcit més poderós del món? Qui ha dit que ho hàgim de fer sols? Va dir Fontanella. Amb qui, doncs? Va preguntar Tamarit. França ens podria ajudar, i l'Església també, va dir Claris. França? Us recordo que França pretén conquerir el Rosselló. A més, França és més absolutista que Espanya, va dir Quintana. Per què li hauria d'interessar ajudar-nos? Perquè el pitjor enemic de França és Espanya i perquè el privat del rei francès és un cardenal, va dir Fontanella. Entenc, va dir Tamarit. Voleu fer xantatge a un cardenal francès amb el diamant? Habsburgs i Borbons lluiten per l'hegemonia d'Europa, explicava Fontanella. Els Habsburgs tenen per un cantó Castella, Portugal, la corona d'Aragó, Nàpols, els presidis de la Toscana, Flandes i Borgonya, i per l'altre, Àustria, Bohèmia, Hongria i el Sacre Imperi. Per contra, els Borbons tenen el seu poder concentrat a França i estan rodejats per territoris dels Habsburg pel sud, l'est i el nord. Sens dubte, es mostraran interessats a guanyar territori als Habsburg. Guanyar territori? Us esteu referint a entregar Catalunya als francesos? Va dir Quintana, exaltat. Catalunya, una província de França? Va dir Tamarit. No, Catalunya, una república sobirana sota la protecció de França, va dir Claris. Després d'uns instants de silenci, Quintana va dir, però, i com ho fem? D'entrada hem de parlar amb els francesos, això és el primer, va dir Fontanella. Precisament per això, el senyor Ramon de Guimerà és aquí, va continuar Claris. A ell li hem encomanat la missió de desplaçar-se al Rosselló i concertar una reunió secreta amb un alt funcionari francès. Dubto que el poble vulgui res amb els francesos, va dir Tamarit. El poble està fart de la guerra, de les tropes, dels allotjaments i de les detencions. Si això continua així, hi haurà un moment que esclatarà. I quan això passi, nosaltres ens hem d'erigir com a líders i aprofitar l'oportunitat, va dir Claris. I com esteu tan segur que això continuarà així? Va dir Tamarit. I si la guerra es desplaça lluny de les nostres fronteres? Per la informació que tenim, la guerra seguirà aquí durant molt temps i Montrodon i el virrei Santa Coloma tenen instruccions de Madrid per acarnissar-se amb la gent, va dir Claris. Per què? Va preguntar Quintana. Per provocar una rebel·lió que els permeti actuar militarment, va dir Fontanella. Així que tant ells com nosaltres estem esperant que el poble s'alci, va dir Quintana. I quan això passa, si passa, com sabeu a qui farà costat el poble? Els carrers seran sempre nostres, va afirmar Claris amb contundència. El poble estarà del nostre costat, sens dubte. No som nosaltres qui ha portat la guerra. De fet, sempre ens hem mostrat contraris. No som nosaltres qui ha augmentat deliberadament el preu dels aliments i ha sumit el poble en la fam. Nosaltres hem hagut de fer contraband per poder obtenir més aliments. No som nosaltres qui està intentant escanyar el Principat a impostos. És Olivares. No som nosaltres qui allotja il·legalment els terços. Nosaltres protestem contra aquest fet. No som nosaltres qui deshonra les donzelles i mata els cavalls dels pagesos. Són els terços del rei. A quin bàndol creieu que abraçaran?
Sí, és possible, va dir Tamarit.
Deshonrar donzelles? Va preguntar Quintana.
No voleu dir que exagereu?
No, no exagero, per desgràcia no, va dir Claris. Els terços que van abandonar Salses es van allotjar durant 2 setmanes a la Baixa Segarra. El virrei, conscient que els bandolers que van robar el diamant eren d'aquestes poblacions, va donar-los llicència per escarmentar la gent i els terços s'ho van prendre al peu de la lletra.
Desgraciats, va exclamar Ramon de Guimerà.
Abans no arribi el moment de l'oportunitat, hauríem de treballar per aconseguir posar del nostre costat a les principals institucions del país, sobretot el Consell de Cent, va dir Fontanella. Tal com van acabar les últimes Corts i després del conflicte dels Quins no serà difícil aconseguir el suport del Consell de Cent, va dir Tamarit.
Això està per veure. La repressió sobre el Consell de Cent va ser molt forta, va dir Quintana.
Perdoneu, exactament com va anar l'afer dels Quins?
va preguntar Ramon de Guimerà, quan aquell afer va esclatar i encara era molt jove i mai no ho he acabat d'entendre. Cada poble o ciutat, en el passat, pagava una cinquena part dels seus ingressos a la corona, explicava Fontanella. En el passat? Va preguntar Guimerà. Sí, era un impost que es pagava a la corona fa més d'un segle, però va caure en desús ja fa molts anys. Ningú es va recordar dels quins durant dècades, fins que el pare del rei els va reclamar a finals del segle passat, explicava Fontanella. El cas és que el pare del rei no només va reclamar els quins de l'any en curs, sinó els de tots els anys anteriors que no s'havien pagat. El poble i les institucions van presentar oposició i el rei va haver de renunciar a tots els quins endarrerits. Tot i així, el 1611, el virrei Hurtado de Mendoza va tornar a insistir en l'impost. Moltes ciutats es van negar a pagar, entre elles Barcelona, qui a través del Consell de Cent i la Generalitat van mostrar una resistència inaudita, fins que la Reial Audiència va detenir a 4 consellers i va processar el conseller en cap del Consell de Cent per desobediència. A més, el conflicte dels quins és una de les causes del fracàs de les Corts Catalanes de 1626, el que va suposar el primer enfrontament polític directe contra el monarca, aclaria Claris. Quantes corts ha celebrat el rei a Catalunya? Va preguntar Guimerà. Dues, va dir Tamarit. Bé, formalment només en són unes, perquè les de 1632 són la continuació de les anteriors, que no es van cloure. Les de 1632 tampoc es van cloure formalment, va dir Fontanella. Així que el rei ha celebrat només unes corts i no n'ha conclòs cap. Només unes corts en 17 anys de regnat, va dir Guimerà. No són 17 anys de regnat, en són 12, aclaria Fontanella. 12? Va preguntar Tamarit, sorprès. Quan Felip IV va accedir al tron el 1621, va tardar 5 anys a jurar les constitucions catalanes i la sobirania sobre Catalunya no s'obté fins a jurar-les, va dir Fontanella. Així que Felip no va esdevenir el nostre monarca fins a les Corts Catalanes de 1626, després de jurar-les. I del 1621 al 26 qui era el monarca? Va preguntar Guimerà. Segons la legalitat catalana no hi havia monarca, va sentenciar Fontanella. El sobirà, per ser-ho, ha de jurar les constitucions. Sempre ha estat així. Per dret de sang només el comte de Barcelona pot ser el sobirà del Principat de Catalunya, però el dret de sang és insuficient si no es juren els drets i les llibertats dels catalans. És més, si no les jura, o si les principals institucions del país estimen que hi ha un candidat més ben situat, poden investir una altra persona, com va passar amb el condestable de Portugal o Renat d'Anjou durant la Guerra Civil Catalana del segle XV. Així que formalment el rei només ha celebrat unes corts? Va preguntar Guimerà. Sí, les Corts Catalanes de 1626 són les úniques que ha convocat el rei, va dir Fontanella. I cal tenir en compte que el 1626 feia 27 anys que no es celebraven unes corts. Quina falta de respecte a les institucions del nostre país, aquests Habsburg. El pare del rei només n'havia convocat unes en tot el seu regnat. El seu fill, segons dieu, només 5 anys després de ser rei ja en va convocar unes, va puntualitzar Guimerà. Sí, però com va venir el rei, eh? Li va retreure Claris. Què voleu dir? Li va preguntar Guimerà. Es va presentar a Barcelona amb Olivares per presentar i exigir l'aprovació de la Unió d'Armes a les Corts Catalanes, quan encara, formalment, no havia jurat ni les Constitucions, va dir Claris. Després de 27 anys sense corts, Felip IV pretenia demanar un servei d'una magnitud sense precedents, 16.000 homes i un subsidi de 250.000 lliures anuals per un període de 15 anys, continuava Fontanella. A més, cal tenir en compte que amb anterioritat això s'havia produït l'afer dels quins. Així que, després del dissentiment de tot el poble a pagar els quins, el rei es va presentar aquí a demanar no només més diners, sinó una quantitat totalment inassolible, insultant. Els diputats de Corts, després de la falta de respecte del rei a no jurar les constitucions fins passats 5 anys, després de l'afer dels quins, després de veure la seva fatxanderia en la proposta de la Unió d'Armes i tenint en compte que molts dels nobles presents havien perdut els seus castells, enderrocats per ordre dels virreis en la repressió del bandolarisme, van decidir boicotejar les Corts. I com ho van fer exactament? Va preguntar Guimerà. A les Corts es tracten primer els temes del Principat, que inclouen els greuges dels diputats i la legislació de Catalunya, i després els temes del rei, és a dir, els diners que les Corts recapten pel monarca. Aquesta és una formalitat protocolària inqüestionable. S'ha de fer així i sempre per aquest ordre. El cas és que, després de 27 anys sense corts, sense poder legislar ni tenir l'oportunitat de presentar greuges o dissentiments, la llista era llarguíssima. El rei va demanar tractar primer els seus temes, però els diputats es van mantenir ferms i van seguir presentant greuges fins a esgotar la paciència del rei i Olivares, que van abandonar les corts sense cloure-les.
«Els catalans de Torrecollons i Pere Punyetes no es guanya ningú, eh?», va dir Guimerà, seguit d'una rialla.
«Per descomptat», va dir Fontanella. Com que no van poder aprovar la unió d'armes, el rei i Olivares van marxar enfadats i no van tornar a convocar corts fins 6 anys després, el 1632, i en aquesta ocasió el rei ni es va presentar. Va enviar el seu germà, el cardenal infant Ferran d'Àustria. Formalment, era la continuació de les corts de 1626 i, malgrat que molts diputats de corts es van negar al fet que el cardenal infant les presidís, al final Olivares va convèncer la majoria. Les directives que el germà del rei tenia eren clares. Es perdonaria el tema dels quins a canvi de 3 milions de ducats pel rei. I llavors què vau fer? Tornar a presentar una llista infinita de desgreuges? Va preguntar Guimerà. Vam buscar una excusa perquè fracassessin i ens estalviéssim els 3 milions de ducats. La cobertura, va dir Claris. La cobertura? Va preguntar Guimerà. Feia molt temps que el poble barceloní exigia el privilegi de no descobrir-se per als consellers del Consell de Cent, és a dir, el dret a no treure's el barret davant de la presència reial. L'afer dels quins va encendre molt els barcelonins, més encara després de l'enjudiciament del conseller en cap, i en compensació i per restaurar l'honor del Consell de Cent, els barcelonins volien pels seus consellers un dret que només tenien els grans d'Espanya. Per intentar salvar el conflicte, que amb tota probabilitat es produiria en el moment de la investidura de les Corts, els assessors del rei van parlar amb el duc de Cardona, l'únic home amb dret a no descobrir-se que assistia a la investidura de les Corts. Així, en el moment de la investidura, el duc de Cardona es va descobrir i els consellers barcelonins no es van atrevir a mantenir-se amb el barret. Quan la resta de consellers i el poble ho van saber, van entrar en còlera i el conseller en cap del Consell de Cent va presentar un dissentiment a les Corts. La corona es va negar a reconèixer aquest dret i les Corts es van cancel·lar. De sobte, va entrar un patge de la Generalitat, trencant la conversa, i va dir: «Molt honorable senyor, porto dues missives. Doneu-me», va dir Claris. El president va obrir-ne una i es va posar a llegir. Passat un minut, va dir: «Bones notícies des de Florència. En Flor d'Espina ha pogut parlar amb Galileu. Segons sembla, la història del diamant és certa i afirma que l'Església farà el que sigui per aconseguir-lo. Esperem que Flor d'Espina i els dos bandolers no tinguin problemes per tornar. No sé com el virrei ho ha aconseguit, però sap que són a Florència», va dir Fontanella. «Com?», va preguntar Guimerà. «Ahir el virrei es va reunir amb Ramiro Núñez de Guzmán, el gendre del comte duc i virrei de Nàpols», explicava Claris. «Un dels nostres informadors m'ha fet saber que la reunió va girar entorn de Flor d'Espina. Concretament, Núñez de Guzmán, com a virrei de Nàpols, té jurisdicció sobre els estats toscans dels presidis i usarà aquest poder per pressionar el gran duc de la Toscana per buscar i capturar Flor d'Espina. Hem de procedir. No podem perdre més temps», va dir Quintana, mirant a l'infinit. «M'encarregaré personalment de fer saber al primer ministre francès que tenim el diamant i que l'entregarem si França i l'Església ens ajuden», va dir Guimerà. «Hem de mantenir un contacte constant», li va dir Claris. «Informa'ns després de cada reunió». «Així ho faré», va dir Guimerà. «I l'altra carta?», va preguntar Fontanella Claris, tot senyalant la missiva que encara no estava oberta. «Ah, sí», va dir Claris. El president va obrir-la i es va posar a llegir. Passat un minut, va dir: «Males notícies. La Reial Audiència dictamina que no hi ha hagut contrafaccions contra les constitucions catalanes en l'actuació del virrei i Mont-rodon i acusa la Generalitat d'haver actuat de forma torbadora en l'afer del contraban i...» va fer una pausa dramàtica. «Ordena l'empresonament de 7 assessors jurídics de la Generalitat, entre els quals Joan Pere Fontanella».
Temps de Cega, de Magí, Balcells i Balcells.